L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Roger Escapa, bon dia i bona hora.
Deixa'm posar-te la catifa vermella perquè estem parlant davant de la nova estrella de Mediaset.
M'ho dius tu, que ets el nou presentador estrella de TV3.
No, però això va ser per una nit.
Però no descartis que tu el Pauli et faci presentar un altre.
Però escolta'm,
Estem parlant de presentador a presentador.
Però tu estàs ja a tot Espanya, Mediaset, és a dir, tu et toques peles ja. Jo no toco peles.
Vols dir que no et pagarà part? Espero que sí.
Però no com a Mediaset, suposo.
No sé. En qualsevol cas...
Bueno, felicitats, Maica, perquè...
Igualment, felicitats.
L'enhorabona. Perquè la Maica, aquests últims divendres, està presentant a 4 en El Punto de Mira, no? Uh-huh.
T'haig de dir que... Deixa'm que ho faci molt breu, però... Tenir 53 anys i quedar sobte i fer una feina que m'apassiona, que és estar explicant successos a La Vanguardia, doncs aquí els dissabtes, amb la Lídia Heredia dimecres a la tele, les petites col·laboracions a Telecinco als matins, i que de sobte et demanin... Escolta'm, creiem que pots moderar un programa en directe de 2 hores i mitja en prime times amb un canal de base estatal sobre la guerra a Ucrània. I després de la por escènica absoluta i demanar-li al meu director, al Jordi Joan de La Vanguardia, hòstia, m'acabem de demanar això, em deixes fer-ho perquè estic tan emocionada i està molt bé. Estic molt contenta. Molt contenta que després l'audiència funcionés, no funcionés,
més igual. Et vas posar molt nerviosa? Perquè tu fas directe. El nostre programa era gravat, però tu fas directe.
Em vaig posar... el meu és directe, sí. Em vaig posar super nerviosa, però jo sabia que si tirava els 3 primers minuts ja arrencaria. Per mi el més important era trobar un to per parlar del que estàvem parlant, que era una guerra amb una crisi humanitària brutal, trobar aquest to i arrinconar, arraconar aquesta cosa més histriònica meva que a vegades no puc controlar, i jo crec que ho vaig aconseguir. Ho vaig aconseguir sobretot perquè vaig demanar que la primera persona amb la que volia entrevistar era el Joaquín Luna, uh-huh, company de La Vanguardia, que estava a Kiev, i que això em donaria moltíssima tranquil·litat. I, per tant, entrevistar el Luna, enviar-li 1000 petons, que el meu pare em va renyar per dir, clar, és que l'abraçaves allà com si no hagués un final. I jo, bueno, sí, però això em va donar tranquil·litat. I després ja vaig seguir. Però, clar, és que 10 minuts abans de començar jo encara no tenia guió perquè s'anava canviant. O sigui, va ser 2 hores i mitja a pèl. A pèl és a pèl. Jo havia d'entrevistar l'exministre d'Afers Exteriors, Josep Piqué, a 1 hora i mitja després de començar, i em donava temps amb una pausa de preparar-m'ho, però resulta que ho van avançar perquè havia de marxar, i el vaig tenir de sobte al pantalló i vaig preguntar bona nit, vostè, a més en català, vostè encara viu a Barcelona? Diu, no. Vivo en Madrid. Ah, muy bien, pues arranca. ¿Conoce a Putin? I resulta que, bueno, que havia coincidit molt amb ell, però va sortir bé i ja està. I aquest divendres tots també. I apa, doncs, escolta, continuem amb el nostre, que és el que estem aquí per això.
Això és L'Hora Negra, cada dissabte amb la Maica Navarro. Parlem de cròniques negres i repassem també alguns casos d'hemeroteca. Avui marxem fins al 2006, 31 d'octubre. Igualada, un cas ple de dubtes que, de fet, a dia d'avui encara no s'ha resolt. El 31 d'octubre de 2006 és jornada de reflexió perquè el dia següent se celebraran unes eleccions al Parlament de Catalunya que acabaran portant José Montilla a la Generalitat. I avui ens fixem a Igualada amb el cas de Francina Castelltort. Qui era aquesta dona?
Doncs la Francina Castelltort, de fet, la seva empremta a Igualada i a tota la comarca de l'Anoia és molt present i es recorda a dia d'avui, tot i els anys que han passat, amb molt i molt i molt de carinyo. En aquell moment tenia 55 anys, mare de 3 fills, i a més et dic que era una dona amb molta rellevància a la ciutat i a la comarca, perquè havia estat regidora de Cultura i, a més, militant de Convergència de tota la vida. En aquelles eleccions que feia referència de José Montilla, guanyador, doncs havia de fer d'apoderada del partit en un col·legi electoral de la ciutat. Jo era una dona que havia estat tota la vida molt, molt implicada en tot el teixit cultural i associatiu de la ciutat. Per tant, petitoneta, sempre somrient, però d'aquelles dones, allò que, tot i allò, el tamany petit, era, la seva presència era contundent.
La Francina estava rehabilitant una casa familiar, una casa històrica Igualada, perquè la volien separar en diversos apartaments que després llogarien. I aquesta casa, Maica, tenia unes claus molt particulars. Tenia una porta molt antiga que encara conservava aquestes claus antigues, i això, de fet, és un tret que la policia després va tenir molt en compte, no?
Sí, és un element, la clau és una clau de ferro antiga de 12 centímetres que passava un quintal, i a més era pràcticament impossible fer-ne còpies. De la casa que et feia referència és mig d'Igualada, Can Truco, i era una vivenda familiar que en aquell moment feia molt de temps que estaven empantegats amb unes obres de rehabilitació i de dividir-la en diferents estances per fer lloguers per lloguers per setmana o pel que fos. I ja et dic, aquestes claus, era complicat fer-ne còpies, i per tant aquestes tasques de rehabilitació que s'estaven fent, doncs la clau passava jo de la família als responsables de rehabilitació, allò sense, allò com un tresor, no? O sigui, no es podien perdre, perquè si es perdien, aquelles les portes gegants de fusta de l'accés principal, era pràcticament impossible bellugar-les.
La tarda d'aquell 31 d'octubre, la Francina havia anat a comprar, a fer encàrrecs a una botiga d'Igualada, i després havia de recollir unes ulleres que volia estrenar el dia següent, Maica.
Doncs va passar per la Tourhouse a comprar unes pastilles, unes ulleres que s'estava reparant, que a més, com deies, es volia estrenar l'endemà, i van dinar a casa amb l'home, el seu home se'n va anar a estirar una estona a fer la migdiada, i ella doncs va marxar fet aquests encàrrecs. Ella sabia que el seu home, el Sebastià, s'aniria amb els fills a veure el partit de la Champions al Camp Nou, i bé, doncs, escolta, ella va marxar i l'home doncs se'n va anar cap a Barcelona a veure aquest partit del Barça. Quan el Sebastià torna a Igualada, cap a la una de la matinada, no la troba, no havia arribat a casa. En un principi va pensar que ella s'hauria entretingut, doncs, com era una jornada anterior a aquesta jornada electoral, va pensar que, escolta, que s'hauria entretingut amb la gent del partit, doncs allò preparant-ho tot, i fins i tot es va quedar adormit. I l'endemà, quan s'aixeca i descobreix que la Francina no ha dormit a casa, és quan s'espanta i camí de la comissaria, bueno, primer fa doncs el que faríem qualsevol, és trucar a tot l'entorn, als amics, la gent del partit, i ningú en sabia res de res. Fins i tot se'n va a uns caixers automàtics a repassar perquè en aquella època encara anava amb les llibretes, si hi havia hagut algun moviment, i no hi havia hagut cap moviment. I aleshores, en aquesta anar cap a la comissaria, passa el Sebastià passa per davant d'aquest Can Truco, de la casa aquesta familiar, i veu que aquesta porta principal de fusta gegant, la porta principal és oberta. Ostres, fica el cap, veu que hi ha un parell de coses que no quadren, hi ha alguna cosa que li fa sospitar, i decideix no tocar absolutament res, surt corrents i se'n va directament a la comissaria dels Mossos i denuncia la desaparició de la seva dona.
Què fa la policia?
Acompanyen una parella d'agents de seguretat ciutadana, acompanyen el Sebastià, anaven cap a casa seva, però decideixen passar per aquesta casa que s'estava rehabilitant, Can Truco. Evidentment, tal com havia trobat el Sebastià, aquella porta gegant de fusta era oberta, i a l'interior, els apartaments aquests en què s'havia sectoritzat la vivenda estaven tancats en clau. Finalment, o sigui, s'obre un dels apartaments i allà es troba el cos sense vida de la Francina. Havia estat assassinada, tenia el cap destrossat i en un principi sense... O sigui, en aquella visió el que determinava era que havia rebut cops molt contundents amb algun tipus d'objecte al cap. En una altra de les habitacions es troba el bolso de la bossa de mà de la dona, i faltaven algunes targetes de crèdit. I just en aquest escenari del crim que la policia científica de Mossos investiga doncs, amb molta cura, us imagineu, és una casa antiga, estem amb obres i pertanyia tota aquesta pols de les obres que va afavorir el veure al costat del cos unes petjades molt contundents, molt marcades i molt, vaja, que van en seguida, doncs els Mossos van retratar, van resguardar i bueno, es va convertir en un altre dels principals indicis d'aquesta investigació.
Per tant, tenim un assassinat d'aquesta dona, de la Francina Castelltort, amb el seu marit que després de tornar del partit de la Champions del Barça i després d'avisar els Mossos entren en aquesta casa i la troben morta. I per tant un dels primers dubtes a resoldre per part dels Mossos és saber per què la Francina era aquella casa que estaven rehabilitant aquell dia quan a priori no hi havia d'entrar ni havia de passar.
Sí, clar, quan els investigadors, grup d'homicidi de la regió policial central de Mossos d'Esquadra, comencen una mica a refer, tirar enrere d'allò que havia de fer la Francina aquella tarda, en tota aquella ruta d'Herbalife a buscar uns productes, l'òptica, no havia de passar per davant de Can Truco. Aquell carrer no li anava a la seva... O sigui, no estava a la seva trajectòria natural del que havia de fer aquella tarda. Però, de manera absolutament casual, ella es troba amb el que és actual alcalde d'Igualada, el Marc Castells, un bon amic de la Francina, i comencen a xerrar, i el Marc, amb xerrant, doncs la per inèrcia, la porta i l'arrossega per un altre trajecte i la fa canviar una mica d'adreça, de direcció, i en aquest passeig doncs gairebé es veu davant d'aquella casa que era d'ella, i alguna cosa va veure la Francina al passar davant d'aquesta casa seva, que potser aquesta porta ja era oberta, però alguna cosa va veure que li va cridar l'atenció, perquè ella tampoc portava la clau aquesta de 12 centímetres passada de ferro, i va accedir. Ja et dic que el sospiten que, bueno, doncs que estarien els paletes, o que devia sospitar que els paletes havien marxat i havien deixat la porta oberta, o que hi serien potser encara a dins i entraria, doncs, a veure, o senzillament a dir, hòstia, com va la cosa?
Per tant, la clau saber d'alguna manera també qui havia tingut la clau aquell dia, no? Perquè
sí,
si els paletes d'alguna manera era qui tenien accés a la casa, és a dir, per quines mans havia passat aquella clau?
Clar, evidentment, es, com a tots els assassinats, que no hi ha una... que l'escenari o les circumstàncies de la víctima no fan aflorar o evidenciar als investigadors algun sospitós molt clar, doncs es va començar a investigar tot l'entorn. Doncs el primer, el marit, el Sebastià, no només tenia una bona coartada, que havia anat al Camp Nou aquella nit amb els fills, sinó que, a més, no es va trobar absolutament res que el vinculés amb la possibilitat de fer-li mar a la seva dona. I, clar, l'altre element era la clau. Aquesta clau i qui podia estar dins la casa en el moment que la Francina voluntàriament accedeix a la casa, i evidentment en aquell escenari que era la vivenda en obres és on es produeix l'assassinat. Es comença a investigar els treballadors de l'empresa que estaven fent aquesta rehabilitació. Es descarta el cap de l'empresa i es comença a mirar treballador per treballador, i es fixen concretament en un paleta.
Ivan Mantas. Qui és Ivan Mantas?
Doncs l'Ivan Mantas és un paleta que aquell dia havia tingut les claus de la finca, perquè, a més, és veritat que les petjades aquestes que et deia que havien quedat marcades a la pols de l'obra al costat del cadàver de la Francina en aquesta habitació, que a més l'assassí havia tancat en clau, coincidien les petjades amb les de l'Ivan, però l'Ivan el que explica és que aquell dia estava treballant, que aquestes petjades són seves perquè li havia tocat treballar, que concretament l'encàrrec que l'havien fet era fer una mena com de tauleta, de sostre, de un sostre, una... per la pluja, perquè, o sigui, per
un cel obert,
no? Un cel obert, sí, a l'aparell d'aire condicionat que estava a l'exterior, com una mica d'allò d'una petita obra perquè l'aigua no caigués. I per tant, ell diu que sí, sí, que està allà, que són seves, i ara també et dic que entre els altres indicis que s'anaven acumulant al voltant de la figura de l'Ivan Matas, els Mossos descobreixen, inspeccionant molt bé la furgoneta de l'empresa, que hi ha una taca de sang que coincideix amb la de la Francina a la part on tu estàs assegut al seient del copilot,
al respatller,
hi havia una taca de sang. I aquell dia que havia fet servir la furgoneta de l'empresa era l'Ivan.
Per tant, tots els indicis apuntaven cap a l'Ivan Matas per aquestes taques de sang i pel fet que havia tingut la clau. Uh-huh. Els Mossos l'arriben a detenir, no?
Els Mossos, clar, perquè a més d'aquesta serà la furgoneta, és cert que es va, un cop ja com a investigat, es demana al jutge poder analitzar la roba que havia fet servir l'Ivan aquell dia per intentar trobar més restes de sang de la víctima, però bueno, aquella setmana la mare havia rentat la roba amb un detergent molt, molt, molt fort i amb molt adhesiu, i no es va trobar res a la roba. Però finalment, o sigui, amb tots aquests indicis, es deté, i de fet l'Ivan està 2 anys a presó preventiva.
2 anys en presó preventiva per Ivan Matas com a presumpte assassí d'aquesta dona d'Igualada, de Francina Castelltort, i arriba la data del judici.
Arriba la data del judici amb una bona defensa el Sebastià, el que aconsegueix presentar davant aquest jurat popular, i a més el convenç, és que ell mai va coincidir amb la Francina en aquella casa, que ell va marxar cap a les 6 de la tarda, que va entregar les claus d'aquella casa al Sebastià, i que, per tant, que ell no va estar. Tot el judici es va centrar en per part de l'advocat del sospitós, de l'Ivan, en demostrar que aquell pany, en comptes del que deia la família de la Francina, sí que es podia forçar amb un rossinyol, i per tant va deixar obert el dubte de que qualsevol podia haver entrat en aquella casa. Finalment va quedar en llibertat. La família va recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no van guanyar el recurs, després van tornar a interposar un altre recurs al Suprem, que tampoc el van admetre a tràmit, i 15 anys després el cas encara no està resolt. De fet, aquesta setmana fèiem una trucada al Sebastià, el marit de la Francina, per preguntar si per part dels Mossos, perquè tot i que judicialment ara està aturat, Mossos continua investigant. I aquest és un d'aquests casos terribles on, per part dels investigadors, el que lamenten és que segurament es va plantejar malament. És a dir, en aquella casa els investigadors mantenen que només podia estar l'Ivan, que només podia estar l'Ivan, i que a més el fet de que la Francina no tingués cap intenció d'anar aquell dia i que la seva presència en aquella casa fos casual, doncs això implica un altre escenari, que és una trobada casual entre els dos personatges, una baralla pel que fos. Hi ha qui parla de que la Francina, aquesta obra que estaven fent per tapar l'aire condicionat, i acusava l'Ivan de que l'estava fent sense gaire gràcia i que ho estava fent d'una manera molt barroera, que ella volia un treball molt més acurat, i que, per tant, no havíem de buscar un assassinat, sinó un amor, un crim fortuit que a dia d'avui doncs continua
15 anys després sense resoldre l'assassinat de Francina Castelltort a Igualada, un cas que va ser sonat
molt.
I que 15 anys després doncs en continuem parlant. Maica Navarro, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dissabte. Molta sort.
A tu, una abraçada.
Fem una petita pausa i de seguida tornem al suplement. Molta atenció, amb Antònia Font.
Qui és aquesta?